21a Bienal d'Art Contemporani Català al Centre d'Art Maristany. Una exposició amb obres seleccionades d'11 artistes joves que girarà per tota Catalunya durant un any a partir del 5 de novembre. Fins llavors, tens temps de gaudir-la al Centre d'Art Maristany de Sant Cugat. No et perdis la 21a edició de la Bienal més antiga de l'Estat espanyol. A Sant Cugat, fins al 5 de novembre. Organitza Canals Galeria d'Art. Col·labora Cugat.cat.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
La banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir. Música a Cugat.cat. Queda't amb nosaltres.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business like no business I know.
Escoltem aquesta música del show business i això vol dir que és molta comèdia, el programa de Ràdio Sant Cugat dedicat a les arts escèniques. Arts escèniques de Sant Cugat i a Sant Cugat, que són dues coses diferents però al final acaben sent les mateixes. Avui parlem d'una cosa que es fa aquí des de fa uns anys, a Sant Cugat, i que probablement per alguns, quan va començar, no es veia clar. I, en canvi, ha demostrat al cap dels anys, i en són uns quants, que va ser un encert. Un encert, un risc, però a la vegada una visió de futur. Però abans... l'homilia de Molta Comèdia avui... Leonard Bernstein en el seu centenari. Benvinguts, germans de les arts escèniques. El dia 25 d'agost es van complir els 100 anys del naixement d'un dels músics més importants del segle XX. Hi ha moltes raons per enraonar aquí ara a Bernstein, però aprofito la vinentesa del Festival de Música per a Nens i Nenes, Petits Camaleons, per fer un homenatge a aquest pianista, compositor i director que l'any 1958... va crear uns concerts per a joves amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York. Uns concerts que la CBS transmitia i que anys després, inclús, es van editar en vídeo. Tot i que parlava de joves, una traducció literal de Young, veient les imatges t'adones que es tractava de nens i de nenes, cal dir uns nens i nenes molt elegants, d'acord amb l'època i el Nova York de 1958, i sobretot el nivell econòmic de la majoria dels espectadors. Vull dir, els pares o avis que els acompanyaven. Bernstein explica la música que interpreten els membres de l'orquestra, explica com sonen els instruments i per què, un per un, i després com es van aplegant fins a obtenir aquell únic so que arribarà amb l'obra acabada. I ho fa senzillament, sense masses complicacions. I si convé, seu al piano i passa de Chopin a Mozart per acabar amb un ragtime de ritme potent. Tot per fer entendre que allò que interpreten les anomenades orquestres de música clàssica és quelcom més que una cerimònia per a gent gran i o sèria. Després de Bernstein, molts altres van intentar fer aquesta mena d'operació descoberta en el cas d'Espanya per Rafael Argenta i el Conciertazo. Una pràctica que ha crescut en els últims anys també en els concerts per nadons. Bernstein va recórrer totes les facetes de compositor sense deixar forma, ritmes i colors, que en principi podríem pensar, sobretot alguns puristes, que allò no era clàssica. Un objectiu que utilitzem per entendre'ns, perquè el que es ha compost en una sinfonia són contemporanis, no són clàssics. Es coneix molt Bernstein per West Side Story, però Candid o el seu Agnus Dei són creacions d'una qualitat indiscutible i la seva manera de dirigir, que enamorava músics i espectadors, una forma creativa i emocional que cal recordar. 3 sinfonies, 2 òperes, 5 musicals, música religiosa, algunes peces curtes pels amics i una carrera inqüestionable davant de les millors orquestres del món permeten afegir que Leonard Bernstein va ser una figura indiscutible musicalment, encara que cal dir-ho, a vegades discutida per la seva homosexualitat. Primer amagada i després exhibida sense problemes. Música per tothom, tota la música serveix per mostrar l'ànima del creador. Gràcies, Leonard Bernstein. Amén. El tinc aquí assegut al costat. Albert, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, encantat, ja ho saps. Aquesta cita m'agrada cada any a mi.
Va, fem el que podem, no, Albert. No. I estàs escoltant la música, precisament d'una de les figures dels Petits Camaleons d'aquest any.
Del Ramon Miravet, sí, sí. És el que obrirà el foc.
Que, a més, farà el concert pels pares.
Sí, senyor, el divendres. Això és divendres de la setmana vinent.
Divendres a la vinent, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, comença Els Petits Camaleons una vegada més, 7a edició.
Jo dic 7,5.
Ep.
Això s'ha d'explicar. 7,5 perquè, com sabeu, l'any passat el festival era 30 i 1 d'octubre, 30 de setembre i 1 d'octubre, i l'1 d'octubre no hem d'explicar què va passar en aquest país, ho sabem tots, de trist record, i aleshores el febrer d'aquest any vam fer allò que no vam poder fer el dia 1 d'octubre. Per tant, hi ha com una edició partida per la meitat i m'agrada 17,5, però vaja, és la 7a edició. Vam començar el 2012.
Però tu devies, a més, quan eres petit, devies jugar al 7,5 a casa teva.
Sí que hi jugava, sí, veus? Sí que hi jugava. Sí, sí.
Els pares, la família, allò...
Sí, sí.
Allò amb el 7,5.
Sí, sí.
S'ha utilitzat molt la paraula per dir segons quines coses. El 7,5 és una cosa una mica... no dic esotèrica, però que ja tenia un cert sentit, un cert segon sentit. Uh-huh. En qualsevol cas, és igual.
Diguem setena,
exactament. Diguem setena i, Albert, ara fem allò de tirar una mica enrere. Uh-huh. Llavors et situes 7 anys enrere. Algú, que no fos tu, perquè tu tenies molta il·lusió amb el tema, t'hagués dit, Albert, això funciona.
Home, tenia alguns còmplices, que encara continuo tenint, no? És evident que des de la productora on treballo, que és No Sonores, hi ha gent que em va creure des del primer moment, tot i que ho veien agosarat, però em va creure. Però t'he de dir que hi ha una persona molt important en això, que es diu Pep Tugues, que em va creure de seguida, i ho va veure de seguida. Vam estar barallant diferents llocs on es podia fer aquí a Sant Cugat sempre, i al final la idea de concentrar-ho tot al Teatre Auditori i l'Escola de Música va ser pròpiament d'ell. Evidentment, a ell sempre li agrada escombrar cap a casa seu, i jo encantat de la vida. Però des de, jo et puc dir que el Pep Tugues, el director del Teatre Auditori, des del minut 1 es va pujar al carro.
També és veritat que probablement quan vau començar a parlar del tema, que tu ja havies participat en algun d'aquells, diguéssim, sí, concerts múltiples que s'havien fet.
Camaleons, es deien.
Que es deien Camaleons, i que presentava un cantant, però a la vegada amb una faceta diferent de la que més coneixia la gent.
D'aquí ve el nom, que li fèiem canviar el color de la pell, sí, sí.
Llavors hi havia un senyor que deia, cantava, però presentava una exposició de pintura.
Manolo García.
O, per exemple, un senyor que cantava i, a més a menys, doncs, feia una conferència absolutament poètica i a la vegada també presentava peces també de pintura de dibuix.
Luis Eduardo Aute.
Una cosa que...
Una senyora que va fer una conferència de la Copla que jo me'n recordaré tota la vida, sí, la Martirio, a la biblioteca. Exacte. Uns Love of Lesbian acompanyats de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, per exemple,
que aquí,
també.
Que aquí també s'ha de comptar amb una participació d'una persona que jo sempre dic el mateix. Hi ha poques persones dedicades a una faceta determinada, en aquest cas la música clàssica,
sí,
com en Gerard Claret, que tingui la capacitat i les ganes i l'interès de veritat en poder fer, en poder compartir determinat tipus d'estils, sense que ho ha fet en moltíssims casos.
Sí, sí, en Blaumut, amb els Amics de les Arts, ho ha fet amb el Ramon Miravet també, Andorra es va fer, i en aquell espectacle dels Love of Lesbian jo recordo també que hi havia com a director musical Fernando Velázquez, que és l'autor de totes les bandes sonores del Bayona, o sigui, estem parlant d'un tipus que fa bandes sonores per pel·lícules grandioses i que el vam tenir aquí dirigint musicalment aquest espectacle.
I que, a més, malauradament, a vegades doncs, queda diluït i ningú sap qui és, i en canvi doncs és una persona que està projectada, sí, sí, mundialment.
I que milers de persones han escoltat la seva música perquè milers de persones han vist aquestes pel·lícules.
Aleshores, tu diries que tu tenies una idea, tenies una visió futura, vas tenir de seguida algú que va recolzar,
Pep
Tugues, i després poc a poc això va agafant un caire. Si no recordo malament, inicialment es va parlar de 3 anys.
Es va posar una mica en quarantena la possibilitat que això pogués tenir molta continuïtat perquè, evidentment, doncs era un projecte gran i era un projecte ambiciós. Jo no sé dir-te si inicialment... Jo sé que vam signar conveni per 5 anys a partir de la segona edició, crec que va ser. La primera la vam fer sense conveni ni res. I el que sí que et puc dir és que un cop celebrada la primera edició es va veure molt clarament que això havia de continuar. Tot i que si veiem la primera edició del 2012, amb avui en dia les xifres no tenen res a veure. En quant a assistència de públic, per exemple, estaríem molt per sota de la meitat de la gent que ve avui en dia. Però un projecte que necessitava de temps i necessitava de molta pedagogia per explicar-li a la gent de què carai anava això dels petits camaleons. Que jo encara segueixo pensant que fins que no vens aquí i ho vius en directe, no saps ben bé què és. Per molt que t'ho expliquin, per molt ara que ho estiguem aquí verbalitzant a la ràdio, si no vens, no saps ben bé què és. Tu hi has estat i tu saps el que és.
I tant. Jo hi he estat i he comprovat com hi ha una participació que és homogènia, que és diversa a la vegada. Vull dir que hi ha una participació, a més, necessària per una banda, dels pares i dels avis, del qui sigui, que acompanyi els nens i les nenes, però no hi ha una dissociació d'entre uns i els altres, sinó que tots estan perfectament implicats en l'acte.
Sí, és l'objectiu. No entenem que el 50% del nostre públic, diguen ni els nens i les nenes, o els pares i les mares, o els avis i les àvies, s'ho estiguin passant malament o s'avorreixin. O sigui, no tindria cap mena de sentit, que és una de les coses que acostuma a passar moltes vegades en les activitats infantils, que hi ha una part que no es diverteix. Jo he vist activitats infantils que s'ho passen millor els pares que els nens, que això tampoc, jo crec que és un error en aquest cas. Però aquest objectiu estava clar des d'un principi. O sigui, volíem realment que no semblés que eren els pares aquests que havien deixat d'anar de concerts perquè havien tingut fills, que això és una de les coses que acostuma a passar, i que amb l'excusa de portar els seus fills eren ells els que s'ho passaven bé i els nens els arraconaven, ni tampoc volien veure l'altre extrem, d'uns nens passant-s'ho molt bé i uns pares avorrint-se. Per tant, encara és una de les obsessions que tenim i encara és una de les coses en les que treballem, sobretot a l'hora de triar quins grups venen, de com ho fem. És una obsessió, això.
El llistat de la gent que ve, per exemple, aquest any, és un llistat que anava a dir inacabable, no ho és inacabable,
evidentment. No, però és llarg, és llarg.
Però és llarg, eh? I a part que hi ha la distinció, doncs, jo diria que imprescindible, necessària, doncs, d'unes lletres més grans i altres una mica més petites fins a acabar tot, amb una consideració que cal remarcar, i és participació de grups d'aquí.
Sempre hem tingut participació de grups d'aquí, enguany en són 3 els que venen d'aquí, i l'any que menys bandes d'aquí de Sant Cugat hem tingut han sigut 2, moltes vegades amb la complicitat d'aquesta casa, de Cugat.cat, amb la Jèssica, per exemple, Sota d'Osso, que hem parlat molt de quines eren les bandes que sorgien o la gent que feia coses interessants, i la veritat és que sempre estem molt contents perquè les propostes d'aquí de Sant Cugat són molt interessants, molt.
Bueno, comencem per dir, com dèiem al principi, que Ramon Miravet seria qui engega el divendres, aquest sí. Concert per pares, dedicat per pares, però a la vegada, el dematí del dissabte, doncs també hi és.
Sí, és una fórmula que hem utilitzat des de fa, jo crec que les últimes 4 edicions. Un any va engegar Manel i l'endemà Manel també hi va ser, ho hem fet també amb Sopa de Cabra, ho hem fet amb Els Pets, això també. I és una fórmula que ens agrada perquè és la manera d'oferir el concert, diguéssim, tal i com més a les gires habituals que fan aquests artistes, i a l'endemà aquest mateix artista obre el festival, però ja enfocat per les famílies i per als nens. I enguany és el Ramon Miravet, la veritat és que estem molt contents perquè a hores d'ara, que ens queden encara uns quants dies pel festival, queden entrades però molt poquetes, i penso que farà un bon concert, perquè jo l'he vist unes quantes vegades aquest estiu i la veritat és que en directe val molt la pena.
Bueno, ha vingut aquí al Teatre Auditori, va estar a la temporada passada, I si no recordo malament, sembla que va fer ple complet de teatre, quan ja havien augmentat les localitats, o sigui sí. Que estaven ja 900.
Correcte.
I per tant, vol dir en aquest sentit. Hi ha una característica, en aquest cas de Ramon Miravet, però no només de Ramon Miravet, que voldria comentar amb tu, que ets una persona molt ficada dins aquest àmbit, específicament aquest àmbit, i és la quantitat de cantants i moltes femenines que han aparegut en els últims, diguéssim, 3-4 anys cantant en anglès, exclusivament.
Tampoc no creguis que n'hi ha tants, perquè a més jo et diré una cosa, cantar en anglès en aquests moments és un hàndicap, perquè a Catalunya la veritat és que ho tens bastant més senzill si cantes en català, i a Espanya ho tens molt més senzill si cantes en espanyol. O sigui que la gent que ha decidit de cantar en anglès no s'ho està posant fàcil. Tenim molts casos de grups que van començar a cantar en anglès i que avui en dia han passat al castellà, i si tu veus les programacions que hi ha als principals festivals, aquí a Catalunya veuràs que els caps de cartell, tots o gairebé tots, canten en català. Estem parlant de Charango, estem parlant dels Amics de les Arts, estem parlant dels Pets, estem parlant de Doctor Prats, de tants i tants altres. I si te'n vas a fora, Espanya, els festivals indis, que s'anomenen així, estan tots plens la programació de grups que canten en castellà. Digue-n'hi Sidoni, Love of Lesbian, que són d'aquí de casa, però digue-n'hi Zal, digue-li Vetusta Morla, digue-li L.A., tants i tants altres, però en castellà. I en canvi els anglesos, els que canten en anglès, ho tenen més complicat. Ja no t'explico si ho fas en francès o si ho fas amb alemany, però en anglès ho tens una mica més complicat. I la veritat és que hi ha alguns casos, com el cas de Ramon Miravet, que l'idioma ha superat, diguéssim, o la part musical ha superat el que és l'idioma, la barrera de l'idioma.
No, jo penso que hi ha molts, i ja dic, últimament n'he vist bastants, que la primera sensació que tens no és d'estranyesa, és una sensació de naturalitat amb l'utilització de la llengua per una banda, i sobretot doncs, amb lligar aquesta llengua amb un tipus de música que en definitiva en són una mica fills, no? Des del punt de vista de que han escoltat des de petits, i com a conseqüència que és el que després, quan ells volen fer una professió, doncs, i a més no cal dir-ho, en aquest moment l'anglès vulguem que no, ens agradi o no, és l'esperanto que al segle XIX pretenien doncs, fer com a llengua única. Espero que no tindrem aviat que aprendre xinès tots plegats per poder entendre.
Si saps parlar espanyol, també vas a tot arreu, ja t'ho dic jo ara.
Sí, no, segur.
L'experiència de ciutats com Nova York, on amb espanyol pots anar a tot arreu, això està claríssim, claríssim, claríssim. És més
no, no
Europa.
No sé, va haver-hi un cas ara fa poc, que va haver un partit a Ucraïna que es va enfadar molt perquè li parlaven en anglès i que no li parlaven en espanyol, vull dir...
Bueno, però d'aquests casos sempre en trobarem, però tampoc no són casos a seguir de prop, aquests.
Bueno, deixem-ho que no és el tema que ens importa. El tema que ens importa és Paris Camarons. Abans tu parlaves una mica de les xifres a partir de la primera experiència del primer any, i que són incomparables amb el pas dels anys. Quin ha sigut, podríem dir, el procés que hi ha hagut en aquest sentit? O sigui, han passat de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 8, com està?
El progrés més gran ha sigut a les primeres edicions, o sigui, els salts més bèsties, ara no t'ho podria quantificar, però...
Més o menys.
Però... Per exemple, si el primer any eren 1.000, el segon ja ens vam plantar els 2.500 i el tercer ja vam saltar els 3.000 i alguna cosa. O sigui, aquests salts es van produir molt en els primers anys i ara és veritat que sí que estem en unes xifres més estancades, però també perquè el festival no vol tenir un creixement, diguéssim, exponencial sense la possibilitat de que el públic continuï veient els concerts en les condicions que nosaltres oferim. Per tant, si ara volguéssim augmentar de públic, hauríem de posar més carpes de circ. Clar, ara portem 3 anys amb el mateix format de festival, que vol dir 9 escenaris, que no són pocs, amb el Teatre Auditori, amb tots els escenaris que hi ha a dintre de l'Escola de Música, amb les dues carpes que tenim a l'exterior. Però clar, el màxim aforament que tenen les nostres carpes són per 1.000 persones. Més tota aquesta zona reservada de nens que tenim a la part del davant. Què vol dir això? Nosaltres no farem mai un concert per... ni 2.000, ni 3.000, ni 4.000, ni 10.000 persones de cop. Perquè fer un concert així per nanos, jo em sembla que no té sentit. No té sentit perquè, primera, els nens de la primera fila els fregiràs amb els volums, els de l'última fila no escoltaran ni veuran res, i entremig hi haurà tots de pares, centenars o milers de pares amb els nanos a coll que no deixaran veure res, absolutament. Per tant, per nosaltres és molt important el fet de que realment les condicions de com estem oferint el festival siguin les òptimes. Perquè... fer una bona programació no té massa secret. Si tens calés, no té massa secret. L'oferta que hi ha d'artistes és la que és. És més difícil, potser, fer la programació de les lletres més petites, que és on estan les cosetes a vegades que a mi més m'agraden. Però el que sí que és més difícil és realment atendre les necessitats del públic al que et dirigeixes. I això és una altra de les obsessions del Festival de Petits Camaleons. És a dir... no és tant la música que us oferim, sinó és com us estem oferint aquesta música. És tan important una cosa com l'altra.
Perquè en aquest cas, i dient els espais que teniu, heu tingut alguna ocasió que hi ha hagut doncs, la carpa d'un circ que s'ha utilitzat, el circ Reluy, em sembla que també el circ italià va
haver-hi
la possibilitat.
Aquest any treballàvem amb el circ italià.
Sí. I ara, com veieu la carpa Arboretum o la carpa Torreblanca,
Són carpes del circ italià enguany, el que passa és que per fi el que s'ha volgut és donar-li nom als escenaris. Per exemple, teníem una sala a dins de l'Escola de Música, el Conservatori concretament, que n'hi dèiem la Sala Polivalent, perquè allà n'hi diuen Sala Polivalent,
però
com a nom de sala és molt lleig. Aquest any això ja s'ha batejat com la Sala Menuda. Igual que tenim doncs, el Teatre Auditori, igual que tenim l'Aula Magna, igual que tenim doncs, ara la carpa de Torreblanca i la carpa Arboretum, que a partir d'ara, sigui el circ que sigui, la carpa sempre mantindrà aquest mateix nom.
Mantindrà el nom dins del Petit Camaleons, al marge del tipus. Aquesta capacitat que tu em parlaves, jo m'he quedat una mica sorprès quan em deies aquesta capacitat de 1.000 persones en una carpa, al marge d'aquestes primeres, diguéssim, files de nens, doncs vol dir que si s'està fent simultàniament, passa que vosaltres el que intenteu sempre és fer una escala d'horari que permeti doncs, accedir a una i l'altra, no?
Cada vegada més complicada de seguir, perquè cada vegada hi ha més oferta, això també és fàcil d'explicar. El límit una mica ens el posen o ens el marquen aquestes 1.000, t'he dit 1.000 són 1.200 en alguna de les carpes, cada carpa, recordeu que es passen dues vegades el mateix artista, per la qual cosa estem duplant aquest públic, estaríem parlant ja d'unes 3.000 persones. A més d'això, hi han unes altres entrades, que són les entrades, per exemple, senzilles, és el bloc d'entrades que et permet veure tot el festival exceptuant dos escenaris grans. Aleshores, tot això, la suma de tot això, ens pot donar aproximadament que en un dissabte podem tenir allà perfectament 4.000 persones. Si sumes el diumenge, en tenim unes 8.000. Aquest és una mica el nostre sostre ara mateix.
O sigui, d'aquestes 1.500 o 2.000 persones del primer any,
estarem amb unes 8.000 aproximadament.
Estarem multiplicant per 4 aquesta xifra.
Sí, sí.
Pel que jo entenc, vol dir que d'alguna manera us esteu posant un cert sostre amb això.
No,
si no sostre, de dir una certa previsió de que no, s'escapi.
No volem morir d'èxit, això està claríssim. No volem que en acabar el festival comencem a sentir queixes de que la gent no ha pogut sentir bé els concerts, o no els ha pogut veure bé, o que s'han perdut els nanos, o que... No, perquè és que el públic familiar és un públic molt sensible, i per tant has d'estar molt atent a aquestes coses. Però quan copem realment el dia, que encara no ho hem aconseguit mai això, el dia que diguem hem fet sold out tot el festival, que vol dir vendre fins a l'última entrada que es pot vendre, doncs aquell dia potser ens plantejarem obrir una carpa nova, fer un nou tram musical, però ampliar d'aquesta manera, que voldria dir això, doncs ampliar potser 1.000 o 2.000 persones més, no més. O sigui, la nostra ampliació ha de ser molt sostenible, molt sostenible.
Aquí tenim un espai, l'espai del Centre Cultural, que ja saps que en aquest moment doncs, hi ha un cert moviment amb el tema dels cinemes, de tal manera que de les quatre sales doncs, sembla que en quedaran dos, hi haurà també aquestes... La sala Polivalent, quan tu apuntaves fa un moment, és un nom que hi ha gent amb mica mala fe, no? que diu que Polivalent vol dir que no val per res.
Ja.
Però no saps què vull dir.
Però Polivalent també vol dir que igual hi fas un concert i fas un partit de bàsquet.
Exacte. Però en qualsevol cas, el Centre Cultural, que ara doncs, el dimarts va ser el teatre, però fa dos mesos va ser la biblioteca i fa quasi un any el cinema. És un espai que fins a fa poc era molt rígid, podríem dir, no? Però que en els últims potser dos anys es va movent una mica. I l'últim moviment important serà aquest, que ara doncs, sembla que finalment, com a mínim, a partir d'octubre encara continuarà fent-se cines abans de comencin les obres. Aquesta modificació podria valdre per Petits Camaleons?
De fet, ja l'estem estudiant, diguéssim. Ara deixem que digui que va ser que vas pujar a l'escenari del Teatre Auditori i vas fer una reivindicació molt clara quan vas dir que realment feia falta una sala B per justament poder fer totes aquelles coses més petites que no tenen la capacitat per portar 900 persones al Teatre Auditori. Per nosaltres és important tenir un espai així també. I podria ser, evidentment, un altre espai que aprofitéssim. A més, vull dir, és que nosaltres ja no ocupem només el Teatre Auditori, ocupem l'Escola de Música, el Conservatori, ara estem ocupant ja el pati de la biblioteca i estem ocupant mig parc de l'Arboretum. O sigui, a nosaltres, si ens deixen, acabarem agafant la plaça Ramon Bernils i arribarem fins al monestir. Vull dir que no... que ningú s'espanti, però potser el cap de setmana Petits Camaleons estem repartits per tota la ciutat.
De tota manera, Albert, pensa que estem parlant de la... sala aquesta, que en definitiva unes entrevistes que vam fer amb els protagonistes d'aquests anys, els alcaldes i els directors, els diferents alcaldes i diferents directors, doncs deien la sala C, perquè falta la B.
Ja, aquestes estaríem parlant de 100 persones, o així
aproximadament. Vull dir que em falta una altra que tenia nom i tot, té nom encara, i que és un projecte que completaria encara una mica més tot aquell espai o d'aquell centre, perquè ara podem dir centre d'un espai que fins fa 20 anys era a les afores de Sant Cugat. Uh-huh. I ara és un centre, no? No cal dir-ho més ADE, etcètera, etcètera, més els edificis que es faran d'aquí a poc doncs, al costat mateix. Per tant, és un centre de la ciutat i on molta gent pot arribar tranquil·lament. I els que venen de fora, que en el cas de m'imagino, això et volia preguntar també, Els que venen de fora ho tenen relativament fàcil, però perquè ve molta gent de fora de Sant Cugat?
Molta, cada vegada més. Hem anat provant coses cada any i des de fa, no sé si són 3 o 4 anys, que el Pep Tuga justament va tenir la idea de fer un pack de cap de setmana més nit d'hotel. I vam pensar, provem-ho. Doncs s'han exhaurit cada any. O sigui, cada any. Estem parlant de 40 habitacions d'hotel. Estem parlant de famílies que venen des de fora, s'instal·len aquí tot el cap de setmana, venen al festival, m'imagino que al vespre, quan acaba el festival, deuen anar a fer un tomb per Sant Cugat, i s'estan tot el cap de setmana aquí. Enguany hem tingut peticions, no moltes, però hem tingut peticions de gent que ens demanava si hi havia algun lloc on te poder ficar la seva autocaravana per passar el cap de setmana aquí. I ho sabem de molta gent que ve de fora, entre altres coses, ho sabem perquè el pàrquing de Sade, l'única vegada de la història d'aquell pàrquing, que és molt gran, que s'han omplert les dues plantes, ha sigut per petits camaleons.
No m'estranya.
Evidentment, hi haurà algú de Sant Cugat que vingui amb cotxe, però el gran gruix de gent ve de fora. I les estadístiques les tenim. Evidentment, el primer és Barcelona, ciutat. Del Vallès ve moltíssima gent, Sabadell, Terrassa, Rubí, Cerdanyola, però també tenim molta gent de Girona, tenim detectada gent que ve de Tarragona, tenim gent detectada que ve d'Andorra, i sempre ho hem dit, que per nosaltres és un projecte de país. És un festival molt gran, no tot s'ha de fer a Barcelona, no tot s'ha de fer a les capitals, i Sant Cugat és una ciutat ja prou gran, i a més amb una població infantil enorme, doncs jo crec que era el lloc ideal per fer això.
Fem un repàs a la gent que actua.
Va.
Sí.
Jo et destaco coses.
Destaca tu el que vulguis.
Hem parlat del Ramon Mirabet. Molta il·lusió em fa tenir el petit de Calaril, perquè ja sé que el seu nom, vulguis que no, no? Això del petit i els petits camaleons, però que fa molt de temps, i per tema d'agendes i de més no havíem coincidit mai, i al final ho hem pogut aconseguir. Sé que ell també està molt content, i a més ha sigut l'any que ha fet un dels millors discos que ha fet fins ara, per tant, contentíssims. Jarabe de Palo. També tancaran gira aquí al Teatre Auditori, però a nosaltres ens semblava que era una d'aquestes bandes que per als nanos podia estar molt bé, perquè són cançons que les coneix tothom, absolutament. Hi ha alguns fenòmens de música infantil o de música que ja està pensada per dirigida per les famílies i pels nanos, com és el Pot Petit, que en aquests moments ho estan rebentant a tot arreu. És una banda que sobretot a Girona són un fenomen. Hi ha un altre gran fenomen també, que són el Xiula, que és aquesta formació de Barcelona que fan música però amb un component molt didàctic, parlant molt dels bons hàbits, de totes les coses que envolten tant els joves, els adolescents com els nens, el bullying, i ho fan amb cançons amb ritmes molt d'avui en dia, com pot ser el trap, com pot ser doncs, altres gèneres, i a mi em fa molta il·lusió que hi siguin. Molta il·lusió el Quimi Portet, perquè el vam tenir ara fa 3 anys i va fer un concert sensacional. Són d'aquests artistes a vegades que penses, ai, no sé, però tires a la piscina, el 6 em va passar igual, no sabia si atrevir-me o no a portar-lo, i al final...
Això és un bon atreviment, en el cas del 6, eh?
Bueno,
No, jo t'ho dic perquè jo quan m'ho vaig veure també ho vaig...
Però el cas del 6...
El primer que vaig pensar.
Però també vaig pensar que el 6, si cantava qualsevol nit pot sortir el sol, i es ficaria el públic a la butxaca, perquè és una cançó que, evidentment, avis, pares, nens, o sigui, tots la coneixem, i és una cançó que encara continua sonant a les escoles, per tant, doncs...
I encara que alguns dels personatges algú no els conegui, perquè no els ha viscut com a tal, és igual.
Sí, totalment.
L'efecte és el mateix.
Totalment. I després tenim, doncs, els Catarres, que és una de les bandes que ha vingut moltes vegades. Evidentment, aquesta mena de caps de cartell sempre els hem de tenir, perquè són... Però no ho sé, hi ha el Nacho Terrés dels Gossos amb un espectacle al voltant de la figura de Bob Marley, per exemple. Hi ha algunes descobertes noves de gent que està començant a funcionar molt, com és el Nil Moliner. Tenim la presència, per exemple, del Marcel Lázara i la Júlia Rey, que el Marcel Lázara era el cantant del Charango de la primera època. Et podria parlar dels Coers, que és un grup de Lleida que en directe són sensacionals. Grups tan importants com els Buos o els Obeses o Roba Estesa, que avui en dia allà on van ho estan omplint tot, vull dir que nosaltres els tenim a la carpa de circ. No ho sé, hi ha moltes coses, moltes cosetes així més petites. Per exemple, hi ha la proposta del Toni Xuclà, d'aquesta adaptació de...
Acaba dir-te jo del Toni Xuclà.
Sí. De poemes i cançonetes. Després hi ha les Miau Trio, que són un trio que practiquen el bebop dels anys 20-30 i venen d'Argentina. Justament estàvem per aquí i les hem caçat al vol. Vull dir que serà una cosa molt divertida de veure també. Moltes coses. La veritat és que és un programa d'aquests per... m'hi podria estar hores, parlant-te de cada un dels artistes, però per fer-t'ho breu, una mica t'he destacat alguna de les coses més interessants.
Hi ha una quantitat d'aquests cantants, d'aquests grups, que han repetit, que van repetint.
Sí. Per una banda, ja et deia abans que tampoc l'oferta, sí que hi ha moltes coses, però que l'oferta de cap de cartells, i no ens hem d'oblidar que hi ha una sèrie d'artistes que venen més entrades que d'altres, i això hi hem de passar, sí o sí. I estem parlant, abans hem citat alguns, però és que no n'hi ha masses més. I aquí tenim Catarres, que són els que venen entrades, Ramon Mirabet i Jarabe de Palo, i són una mica les grans figures que després nosaltres hi posem moltes altres coses. Dit això, a mi una vegada una mare, i a mi m'agrada molt escoltar-me al públic i em dono molts tombs per allà i parlo amb la gent, i una mare em va dir, escolta, no tingueu cap inconvenient en repetir, perquè els nens cada any creixen un any, i de tenir-ne 3 a tenir-ne 4 la seva perspectiva canvia completament. I això és cert, l'experiència d'un nen amb 5 anys o l'experiència d'aquest mateix nen amb 6 o amb 7 anys és completament diferent. Per tant, a banda de que l'oferta tampoc és tan gran, vull dir que tampoc ja ens agradaria poder portar el Bruce Springsteen, però segurament es dirà que no, saps què et vull dir? Però no ens ho plantegem com un problema greu en aquest sentit, perquè realment la perspectiva del nostre públic varia molt d'un any cap a l'altre.
Hi ha una cosa que també he anat observant amb els últims anys també, que han anat apareixent a alguns llocs. L'últim que recordo seria la música viva de Vic, que va intentar fer un matí, doncs una mica de... A Girona també s'ha produït ja.
Figueres.
Hi ha aquesta, d'alguna manera això s'entén com una experiència que cal enfortir i que cal repetir. Hi ha algun grup, hi ha algun lloc on es pugui fer una comparació estricta a Petits Camaleons?
No, jo sempre dic que nosaltres no hem sigut pioners amb això. Seria injust dir que nosaltres hem sigut pioners, perquè abans ja hi havia algunes experiències com el Sonar Kids, per exemple, que era la versió familiar del Sonar, i hi havia alguna altra experiència. Ara mateix hi ha l'acustiqueta, que és l'acústica de Figueres. Tenim el festival del Minipop que es fa al Poble Espanyol, no, el Minimúsica que es fa al Poble Espanyol, el Minipop es fa a Tarragona. Però són festivals que, tot i que estan adreçats al mateix tipus de públic, les característiques són molt diferents. Són molt diferents, o sigui, no faré comparacions. Nosaltres som un gran festival en el que, com et deia, el més important és com estem oferint la nostra programació. O sigui, el tema dels horaris, el tema de les zones reservades per nens, el tema de les rodes de premsa, que sempre ha funcionat molt bé, totes aquestes activitats que fem al voltant de la música, però no som l'apartat infantil d'un festival que ja funciona, com podria ser, per exemple, l'acustiqueta. Hi ha l'acústica i hi ha l'acustiqueta. O el Minimúsica té unes altres característiques, està adreçat a un altre tipus de públic, perquè és molt més música independent, no programarien mai els Catarres, per exemple, no programarien mai aquests tipus d'artistes. Són tot programacions que a mi em semblen extraordinàries totes elles, però insisteixo que el nostre és diferent. En quant a volum, en quant a gran, en quant a cartell i oferta, som els més grans, això sí que és cert. En quant a propostes artístiques, ara no et sabria dir quants artistes passen per al festival, però és una barbaritat, vull dir que en tenim, no ho sé, són 20 i pico artistes per dia, doncs estem prop dels 50 artistes, som en aquest sentit els que programem més o els que fem un festival més gran, sense desmereixer ningú, que ningú
se m'enfadi. Jo he fet una llista en el llibre dels 25 anys del Teatre Auditori, quan parlo de Petits Camaleons, doncs he volgut fer una llista alfabètica, en aquest cas, que ningú, que ningú s'enfadi, de tots els grups que han passat. I clar, ja sé que és un tipus de lectura, és un paràgraf que probablement molts no llegiran, perquè...
No l'he llegit ni jo, imagina't.
Doncs si tu busques...
No, ja he arribat a aquesta pàgina, però...
Doncs hi ha llistat de tots els que han passat fins al l'any passat, no? Fins a aquest 7,5, aquest que... I és brutal.
És brutal.
És brutal, vull dir, clar, ja tots, jo diria que hi ha tots els noms que es pot esperar que sortin en un festival. No hi ha en un festival només infantil, en un festival, senzillament.
Sí, de les velles glòries, per dir-ho així, de la música del país, els hem tingut a tots, perquè des de Belles Glòries, com podríem ser el Cisa i el Quimi Portet, ens faltarien, però són artistes que jo crec que no encaixarien en una programació com la nostra, Maria del Mar Bonet... Però després, a partir d'aquí, hem tingut Lacs amb Busto, hem tingut Gossos, hem tingut Sopa de Cabra, hem tingut Els Pets, diverses vegades, hem tingut Els Amics de les Arts, hem tingut a Manel, a Charango, 3 o 4 vegades, o sigui, han passat tots.
Doncs aquesta llista és interessant de mirar, per això, per comprovar com hi ha hagut una representació d'una qualitat i d'una diversitat també molt, molt considerable.
Vam deixar Antònia Font, que també hi ha estat.
Antònia Font, és veritat, que penso que és molt considerable. No? I això, hi ha la cosa que tu has comentat abans, aquest tema de les entrevistes, que jo quan alguna vegada hi he estat per allà i mirat, i em fa gràcia veure les ganes, no?, que hi ha, que tenen aquells nens i nenes, les ganes que tenen de poder, que ja és habitual, tenir a prop doncs, aquells que en aquell moment són, diguem, entre cometes, els ídols. O, però, a la vegada, el poc que hi està, perquè tampoc podia dir que... A la vegada hi havia com un... És curiós com la tecnologia, i en aquest cas tota la part de televisió influeix molt, com es mantenien amb una certa... com una certa... posició de qualitat i de professionalitat. No una cosa allò, no. Jo faig la pregunta, però faig com un periodista.
Sí. No, és una experiència... Vam tenir la idea des del primer moment ho portem fent, això. I la veritat és que és una experiència tremenda. O sigui, ja des de a partir del segon o el tercer any ja no deixàvem entrar els pares perquè hi havia una influència
important.
Els pares estan a fora, tenen un sistema d'amplificació que poden sentir-ho tot, però els pares es queden a fora. I la veritat és que hi ha hagut preguntes... Bé, hi ha alguna que sempre repeteix, per què us dieu Gossos o per què us dieu no sé què... Però hi ha hagut coses molt genials. I la veritat és que al principi patíem perquè posar els artistes en aquesta mena de com se diu això, allà on t'afusellen la gent, no? El paredón, no?
El paredón, sí.
Dius, hòstia, potser no voldran, no? Però no, tots han passat tots, han passat els Manel, han passat els Blaumut, i han passat tots per aquestes rodes Macaco, també n'ha fet un parell de vegades. Aquest any la farà Jarabe de Palo. O sigui que... I és una experiència molt, molt, molt divertida. La veritat és que és una experiència molt divertida.
A part d'això, tenim tota aquella plaça, la plaça de la Victòria dels Àngels, que està, diguéssim, també preparada per poder doncs, estar allà i poder prendre alguna cosa i poder fer...
Sí, tenim novetats allà aquest any. Sí, perquè ja hi notareu que hi ha alguna millora en decoració, perquè la plaça és dura, la plaça és... I li volíem donar una mica més de color, ja ho veureu, ja heu de venir per veure-ho, això... Aquest any instal·larem també alguns food trucks allà, més d'esmorzar, berenar... I tindrem enguany, que jo feia molt de temps que anava al darrere d'incorporar-ho, les seccions infantils d'algunes associacions culturals de música tradicional d'aquesta localitat.
Ah, molt bé.
Hi haurà capgrossos, hi haurà geganters, hi haurà bastoners, hi haurà la gent de la Batu Escola, que també sempre han col·laborat amb nosaltres, hi haurà també l'Escola de Música Tradicional d'aquí de Sant Cugat,
molt bé.
Hi haurà també gent de sardanes... Són gent que treballen amb la música sí. Per nosaltres és superimportant i el fet de fer petites demostracions de música tradicional en el nostre públic, fet per les associacions d'aquí, que a més, si algú desperta l'interès i s'apunta a fer sardanes o s'apunta a l'escola de música tradicional, doncs tot això que tenim. Els tindrem allà a la plaça, també.
Bueno, hi ha capgrossos i hi haurà la meva filla i el meu net.
Doncs mira, ja ho saps. Són les seccions infantils, eh?
Ja. Doncs escolta, molt bé, estic molt content que estiguis aquí, que aquest projecte que va començar d'aquesta manera, que ens hi posem, ens hi llancem, veurem què passa, hagi prosperat d'aquesta forma. És veritat que algú podia pensar, home, això es proposava en una ciutat que és la que és, on hi ha un percentatge de la població doncs, infantil molt gran, que va creixent any en any, doncs que d'alguna forma... I després hi ha aquella altra cosa que van fotent com es van enganxant i a més són molt rics, no? I això no ho podem evitar. Vull dir.
Sí, aquí tots som milionaris, aquí anem repartint bitllets pel carrer.
Sí, exactament, no ho podem evitar. Jo que sí penso que aquesta ciutat té una capacitat de recepció i de creació d'idees de tipus cultural molt gran.
Sí, i al marge d'això, vull dir, també no hem d'oblidar que és una ciutat que té uns equipaments que no trobarem en un altre lloc, uns equipaments que estan a disposició del festival, i és una ciutat molt agradable, perquè és una ciutat... clar, nosaltres a darrere d'aquests equipaments hi ha un parc que és sensacional, i tenim un skyline de la Serra de Collserola que... Clar, no és el mateix fer això en un camp de futbol, perquè m'entenguis, o no és el mateix fer-ho en un pavelló esportiu. Per tant, doncs, hi ha moltes coses que hi tenim una oferta gastronòmica just al voltant, per si algú no es vol quedar a dinar al festival, o fins i tot quan acaba el festival, aquesta gent que et comentava, que es queden aquí el cap de setmana, fan un tomb, és que només que t'acostis a veure el monestir, en tens prou.
Clar,
eh? És que és una ciutat molt agradable, molt, molt agradable en aquest sentit.
Doncs jo espero que aquest any, si arribem al 100% de les possibilitats, que m'imagino que sí, ja s'ha de preparar la cosa, que suposo que és el que fa sempre, començar a pensar ja en el proper, què passarà el proper, i si hi ha aquesta perspectiva, aquesta possibilitat de que hi hagi un nou espai dins del mateix centre cultural, doncs fem-lo servir. Ara faltarà doncs, que el pressupost s'aprovi, que hi hagi el projecte, que el Fons de l'Interventor...
Si està acabat o queda una mica de ciment per terra, nosaltres l'ocuparem.
El netejareu i cap problema.
Nosaltres l'ocuparem, segur.
Albert, moltes gràcies per haver vingut i donar-nos tantes explicacions que penso que són importants i que demostren el que dèiem al principi, que al principi de tot és necessari una certa visió de futur i llançar-se a la piscina.
I ser valents. S'ha de ser valents, també. Total, si caus de cul, tornes a aixecar-te i n'has après que la pròxima vegada t'has de tirar d'una altra manera.
Exactament. Moltes gràcies. I que vagi molt bé. Estem dient Festival Petits Camaleons el 6 i 7 d'octubre.
Sí, senyor.
El dissabte i el divendres de la setmana vinent. Amb un previ concert pels pares i per no pares, el divendres 5. Doncs endavant. Que sigui molt exitós i que jo ho pugui veure.
Sí, que ho veuràs. N'estic convençut.
Gràcies.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada me sé. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
Ets dels que mira el festival de final de curs dels nens 5 vegades al dia? T'emociones veient el vídeo de l'ascens del teu equip? Vols un record del teu fill a la cantata de les escoles?
Entra a la botiga de Cugat.cat i aconsegueix els vídeos de Cugat TV. Les millors imatges de la festa major, els reportatges més interessants, tots els concerts del Mouta. Només t'has de registrar com a usuari i anar de compres. www.cugat.cat/labotiga. Els vídeos de Cugat TV ara també en DVD. Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar! La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Ara li estava dient al tècnic que sempre ens posa la música i ens posa tot, i ens guia, ens guarda, ens protegeix a l'Adrià Tirado, que aquesta nit a quarts d'avui ha d'anar al Teatre Auditori a veure precisament aquest espectacle de la música que estàvem sentint. Però abans comencem a fer una agenda des del principi. I des del principi vol dir, doncs, des d'avui. I això, des d'avui, a les 9 a Torreblanca comença doncs, la temporada de música que es fa de tota mena, gratuïta, i avui en aquest cas actua Hijo del Flaco. O sigui que podeu anar a partir de les 9 a Torreblanca i han començat. A 8:15, al Teatre Auditori, Guillem Albà i la Marabunta, dins de la festa dels 25 anys. Déu-n'hi-do el que suposa el Guillem Albà i el seu grup perquè tothom surti content i una mica excitat del Teatre Auditori. Demà divendres, a les 9, al Teatre Auditori també en Carlos Núñez, que presenta un concert participatiu que hi haurà gent com Brodes Bros, Brincadeira i moltes de les entitats de cultura popular i tradicional de Sant Cugat. Espero que, com sempre, aquests concerts del Núñez que tenen aquesta capacitat d'absorció tan brutal funcionarà, i molt bé. Dissabte, al Teatre Auditori, Teatre de Proximitat, 4 obres curtes representades a diferents espais. Gioconda, de Gerald Patrick Fanon, Visquin els nuvis, de Laura Beciana, El darrer fill, de Cisco Ruiz, i Dreta Gatera, de Pere Riera. Hem de dir que són actors i actrius, la majoria d'aquí, inclús en l'últim cas de Dreta Gatera, amb l'Emma Vilarasau, santcugatenca de Nissaga Antiga. Gioconda, interpretada pels tallers de Sílvia Cervant, amb Roger Casadellà, Vera Giró, Montse Soto i Gisela Figueres. Visquin els nuvis, amb gent de les Xandrines, Maite Calvo, Virginia Cervera, Sílvia Claramunt, Olga Monté i Maria Vancells. I el darrer fill, text de Cisco Ruiz, amb Cisco Ruiz, Ana López i Mario Fernández. I continuant amb això que estem explicant, també cal dir que a les 17 i 19 hores del dissabte a Can Ninot tenim Tian Cosidó, presenta Titelles amb la caputxeta vermella que repeteix el diumenge a les 12. El dissabte al vestíbul del Teatre Auditori a partir de les 9 del matí, música encanadada, no, del matí no, a partir de les 9 de la nit. Música encadenada amb Paula i Pulmón Beatbox. Dani Pulmón, que va ser aquest programa fa pocs dies. Dos encogatencs també. I diumenge al matí, Marató de Màgia, en Gerard Borrell, Melanie, Max Selvin, presentats pel Mac Lari. A les 7, a l'Aula Magna del Conservatori, Alberto Reguera, violí, José María Almidón, piano, piano fit, i Josim Pons, violí. I a les 9 de la nit, Nel Sabaró, a la cafeta Jazz Piano Solo. I us deixo amb Maria, de Bernstein, una de les seves peces més conegudes, d'aquest gran músic que, com us he dit al principi, va fer de tot, però sobretot va portar a la joventut a tot el tipus de música. Fins dijous vinent. Adeu!
The most beautiful song I ever heard.